Bona tarda, són les 7. Us parla Pere Gallifa. La Lliga Protectora d'Animals de Sabadell alerta que està al límit i no pot acceptar cap més gos. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta tarda han fet una crida a la població perquè aculli els animals de les seves dependències. Si no, es veurien obligats a alliberar-los. Sílvia Carbonell, membre de la Protectora, era així de clara.
Com que no hi caben, s'intenten derivar a algun altre refugi on ja hi hagi puesto, però clar, això en pocs dies per saturar els refugis que els hi queda algo de lloc. O sigui, què passarà? Que els hauran de deixar al carrer al final si no es troba una solució.
Un altre factor de risc és que la majoria de gossos que els estan entrant són qualificats com a perillosos.
El parc taulí està en obres, però el servei està garantit.
Durant aquesta època aprofiten per remodelar algunes plantes. Aquest any ho fan els edificis Taulí, Centenari i Albada, però això no afectarà cap servei. La doctora Cristina Carot és directora executiva de l'hospital.
Compte que són plantes de... moltes són de malalt programat que està un pocs dies ingressat, i això ja es preveu, i quan hem vist que eren malalts que requeririen més dies, ja els hem ingressat en una planta o no al tros de la planta que mouríem. Això ja ho anem evitant, evitem moure els malalts el més possible.
En principi, les obres s'haurien d'acabar dins del termini previst, a mitjans de setembre.
I en esports, la porteria del Sabadell podria ser la millor de segona B.
Aquesta és l'opinió de Marc Antoni Rodríguez, entrenador de porters del Centre d'Esports. Evidentment, es refereix a Roberto Rodríguez i Román Carrillo.
Tot seguit, ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda. Obrim pàgina de serveis. Un altre dia de calor intensa a la ciutat, però diuen que arriben pluges. A veure quan es concreten. Ens ho explica l'Esther Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui tornarem a parlar de xafacs i de tempestes a bona part del territori, especialment a l'interior durant la tarda, perquè a més de les que es desenvolupin durant la primera meitat de la tarda, posteriorment a partir de mitja tarda també n'arribaran des de l'oest cap a tot el sector del Ter Suez i especialment afectaran el Pirineu i Prepirineu Occidental. En qualsevol cas, hi ha la probabilitat de que siguin intensitat forta, especialment cap al Pirineu i Prepirineu Occidental, però també a altres sectors de la Catalunya central i en conjunt del nord de la depressió central. La situació, doncs, tendirà a minvar aquesta precipitació de cara a la nit, però alhora hi haurà la possibilitat de que es puguin desenvolupar ruixats i xafacs a punts del litoral. En conjunt, la probabilitat és petita, però també parlarem d'una situació marcada per l'inestabilitat de cara a demà. Demà s'incrementarà amb el pas d'un sistema frontal que deixarà precipitació arreu del territori i de nou precipitació que localment podria ser forta durant les primeres hores del dia, especialment cap a zones del litoral i especialment al seu sector central, però posteriorment també a sectors de l'interior. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Quan hem donat un cop d'ull al cel, és hora de mirar la terra i a veure com estan les carreteres que ens envolten. I avui és un dia tranquil pel pocs que quedem a l'àrea metropolitana. Només trobem retencions a Barberà, a l'enllaç cap a Tarragona, 2 quilòmetres, i també cap a Sant Cugat, en aquest cas 1 quilòmetre i poc més. Al nus de la Trinitat, 2 quilòmetres a la ronda litoral, en sentit cap aquí, cap a Sabadell, i dins de la capital, molt congestionat, a la ronda de dalt, entre Trinitat i Nou Barris, i també trobem trànsit dens d'Horta a Vallcarca. I entrem en matèria. Com dèiem en titulars, la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell alerta que en un any han triplicat el nombre de gossos de races potencialment perilloses que acullen al centre. Denuncien que aquesta situació és insostenible i que si no es troba una solució aviat, la protectora no es podrà fer càrrec de tots els gossos que hi arriben. Des de l'Associació de Propietaris de Gossos de Sabadell, Sílvia Carbonell assegura que aquests animals són perillosos i que en altres municipis s'han agrupat engossades i han provocat fins i tot el darull de la ciutat.
Hi ha hagut casos el 2014 a Lleida, al Baix Ebre, i allà hi va haver casos de que van formar manada, no és molt sovint, però ja hi ha hagut alguns casos, i s'arriben a salvatjar i es busquen, tornen agressius, però bueno, tornen una mica als seus ancestres. I clar, això també és un perill, imagina't, en una ciutat que pugui arribar a passar això.
Per altra banda, Núria Cortina, de la Lliga Protectora, assegura que han demanat ajuda a l'Ajuntament de la ciutat per gestionar aquesta situació, però que no han obtingut resposta.
Que l'Ajuntament pogués contractar una altra protectora o una residència canina per poder reubicar uns quants animals cap allà durant el temps que fes falta, tampoc no s'ha fet res.
Cortina explica que aquesta situació de col·lapse no és nova d'aquest estiu, sinó que ja fa temps que l'arrosseguen amb l'entrada massiva de gossos catalogats com a PPP. Ara mateix compten amb 74 gossos d'aquesta categoria respecte als 24 que tenien fa un any. Afegeix que l'acumulació de tants gossos perillosos en un mateix espai ha desencadenat en baralles entre els mateixos animals i també ha acabat provocant atac als cuidadors.
Però quins són aquests gossos PPP? Ho analitzem en profunditat.
Anomenats gossos potencialment perillosos. Races com els coneguts Pitbull o Retriever entren dins d'aquesta categoria. Són animals que necessiten una llicència especial i cal tenir un caràcter més agressiu no se'ls pot ajuntar amb altres gossos un cop dins la protectora. El regidor de Benestar Animal, Miquel Soler, ens explica per què l'augment de l'abandonament d'aquest tipus d'animal col·lapsa les protectores.
No significa que hi hagi una situació més greu que altres anys. Sí, és veritat que quan el que tenim és més presència d'aquest tipus de gossos, com torno a dir, necessiten unes condicions diferents. A lo millor el protector abans, amb un tancat, podria tenir 4 o 5 gossos, doncs aquests gossos no han pot tenir tants que estiguin junts, sinó que els ha de tenir per parelles, gossos que han de tenir doncs, un caràcter semblant, doncs, si són més tranquils, han d'estar en un lloc, si són més nerviosos o té unes altres característiques o una altra, que això provoca un problema de saturació.
Però les protectores no només estan saturades per l'arribada de gossos perillosos.
Exacte. Sílvia Carbonell assegura que com que a Catalunya és il·legal sacrificar gossos, associacions d'altres comunitats autònomes els traslladen aquí per tal d'evitar que els matin.
Llavors hi ha associacions que es van començar a dedicar a portar gossos de protectores o gosseres de fora de Catalunya, o sí que es sacrifica, amb bona intenció, perquè evitaven que els matessin allà, però clar, amb el temps han anat saturant també les protectores d'aquí, perquè són gossos que potser venen amb ansietat per separació o certs problemes, els acaben retornant o abandonant aquí i acaben les protectores d'aquí.
Carbonell activa l'alarma i assegura que si no es troba una solució aviat, prendran mesures dràstiques.
Com que no hi caben, s'intenten derivar a algun altre refugi on ja hi hagi puesto, però clar, això en pocs dies farà saturar els refugis que els hi queda algo de lloc. O sigui, què passarà? Que els hauran de deixar al carrer al final si no es troba una solució.
Però quines solucions podem trobar davant d'aquest conflicte?
El regidor Miquel Soler, per la seva banda, demana a la població que adopti algun dels animals de la protectora, tot posant l'accent en que cal informar-se prèviament.
Fer aquesta valoració prèvia abans d'una adopció és molt important perquè les coses després funcionin i no es produeixin doncs, abandonaments, doncs que es desisteix d'una manera no responsable de la criança del gos, doncs perquè ha sigut un impuls o s'ha adoptat com si fos una joguina o un element que no s'havia valorat prou la responsabilitat que significa tenir un gos. L'important és que cada família prengui una decisió doncs, ben fonamentada, ben comunicada, i això la protectora tenen professionals que ho fan molt bé, que expliquen molt bé doncs, quin és el gos que pot encaixar més amb el ritme de la família.
Una altra solució són noves campanyes de conscienciació, com apunta el mateix Soler.
Ara, a partir de setembre, comença una campanya a totes les escoles de la ciutat, de la sortida dels pressupostos participatius, que és empatia, i aquest treball que farem amb la ONG Libera va molt en aquesta línia, que els nois i noies de la ciutat aprenguin a empatitzar amb els animals i els entenguin com un ser viu que conviu a casa i amb el que es poden compartir moltes i moltes coses.
Com a solució a curt termini, des de la Lliga Protectora d'Animals demanen als sabadellencs que acullin durant uns dies o unes setmanes un dels gossos de la protectora per, d'aquesta manera, fer llocs per a nous animals.
L'Hospital Taulí està reformant diferents plantes d'hospitalització del centre. Com cada estiu es tria una zona d'aquest centre hospitalari per realitzar-hi obres per tal de tornar-lo a posar a punt pel setembre. Les plantes que aquest estiu es reformen són la cinquena del Taulí, la tercera del Centenari i la primera planta de l'edifici Albada.
L'Hospital Taulí està en plenes reformes de part de les seves instal·lacions. Com cada juliol es tria una planta de l'hospital i es realitzen diferents obres en el marc del Pla de Millora de l'Àrea d'Hospitalització. Algunes de les accions que se realitzen són la instal·lació d'un nou sistema d'avisos a infermeria, el canvi dels falsos sostres i també la renovació del sistema d'il·luminació per llums LED. La doctora Cristina Carot, directora executiva de l'hospital, explica que aquestes obres de remodelació es programen a l'estiu, ja que és quan hi ha una reducció d'activitat a tot el centre, especialment a la zona de quiròfans.
Això coincideix en que en l'època d'estiu també els quiròfans, sobretot de tarda, tenen una reducció i llavors necessitem menys llits quirúrgics pel malalt programat i amb això juguem. Aprofitant aquests mesos des de 15 de juliol, 15 a 30 de setembre, sempre tens aquest marge de veure com van les obres, però ja aprofitem per finestres, pintar, pladurar el que és dintre de les habitacions i refer una mica els controls d'infermeria i, bueno, i posar la planta en condicions per poder seguir treballant durant 5 o 6 anys més.
La doctora Carot apunta que els malalts ingressats en aquestes plantes no es veuen afectats per les obres, ja que es planifiquen amb molta antelació.
Compte que són plantes, moltes són de malalt programat que està un pocs dies ingressat i això ja es preveu, i quan hem vist que eren malalts que requeririen més dies ja els hem ingressat en una planta o no al tros de la planta que mouríem. Això ja ho anem evitant, evitem moure els malalts el més possible.
Carot assegura que les obres van a bon ritme i que es preveu que acabin dins del termini acordat, és a dir, el 15 de setembre.
Notícies Vespre.
I ara una proposta cultural, perquè aquesta nit, com cada dimecres, tornen els capvespres de dramatúrgia al Museu del Gas de Sabadell. Dins el cicle de Cultura a la Fresca del 30 nits i més, avui podrem veure l'obra teatral El verí del teatre. La peça està ambientada al París del segle XVIII.
I explica la història del Gabriel de Beaumont, un reconegut actor de teatre que és convidat al Palau d'un marquès que és famós per les seves aficions extravagants. L'obra està escrita pel valencià Rodolf Cirera i va ser un dels motius pels quals el director de la proposta va decidir dedicar-se a la interpretació. Ell és Sergi Torrecilla.
Jo vaig voler escollir també un autor valencià. També estàvem fent un recorregut i era una bona manera d'iniciar el recorregut de la dramatúrgia catalana, començant per aquest verí del teatre, perquè és el camí també em va picar una mica a l'hora de fer teatre. Va ser el motiu, un dels motius que em van obrir els ulls per voler fer teatre, va ser aquest verí del teatre de Rodolf Cirera.
Dins la funció, l'actor rebrà l'encàrrec d'interpretar una obra teatral sobre la mort de Sòcrates, escrita pel mateix marquès. Aviat comprovarà que tot és una trampa per sotmetre'l a un cruel experiment sobre realitat i representació en relació amb el tema de la mort. Sobretot, però, ens farà pensar en la veritat i la mentida i les màscares que tots portem posades.
També hi ha la reflexió sobre la mort, però és més que la reflexió sobre la mort i sobre Sòcrates. El que seria més important és com reaccionem davant del que és veritat i del que és mentida, o de quina manera ens comportem davant de la persona que creiem que estem al davant i de quina manera ens relacionem amb ella, segons el que tenim pensat, no? Els judicis i els prejudicis que fem davant de la informació que tenim o com som capaços d'analitzar les persones per el seu aspecte o per la seva manera de parlar o pel seu estatus social.
La cita teatral és aquest vespre a les 8 al mirador del Museu del Gas. Tindrà una durada d'uns 50 minuts i el seu preu són 3 euros.
Repassem altres notícies d'actualitat en un format més breu. 3 persones han resultat ferides aquest matí a causa d'un incendi.
Del total de 3 víctimes, una d'elles ho ha estat de gravetat i les altres 2 han estat valorades amb pronòstic lleu. L'incendi s'ha produït en un domicili del carrer Puigmal, al barri de Can Uriac. El foc s'ha originat en una cortina de l'escala. Els mateixos afectats han apagat el foc i els bombers hi han fet una inspecció. 2 de les persones ferides han estat traslladades a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Ciutadans lamenta que la font de la Via Alexandra no no hagi funcionat durant l'onada de calor.
El portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Sabadell, José Luis Fernández, ha recordat que la instal·lació, formada per diversos sortidors i similar a la de l'entrada de l'Ajuntament a la plaça Sant Roc, està espatllada des de fa més de 3 anys i ha criticat que no s'ha accelerat la reparació, malgrat saber-se amb la suficient antelació que a primers d'agost pujarien de forma extraordinària les temperatures.
La Fura dels Baus va ser la protagonista de l'espectacle inaugural dels Jocs Mundials per a persones amb paràlisi cerebral.
Es va fer ahir a Sant Cugat del Vallès. Els Jocs compten amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta és la 13a edició del CP World Games, organitzats per l'Associació Internacional d'Esports i Lleure de Paralítics Cerebrals, un esdeveniment que té l'objectiu d'ajudar al desenvolupament dels atletes per a futures competicions d'alt nivell, com els Jocs Paralímpics. Aquest campionat compta amb 7 disciplines esportives de modalitat paralímpica. Els Jocs es disputaran en diferents emplaçaments esportius de Sant Cugat l'any en què aquest municipi ha estat escollida Ciutat Europea de l'Esport.
Agents rurals del Vallès Occidental denuncien una persona per un delicte d'ús continuat de verins contra la fauna.
La investigació es va iniciar a partir de la recollida d'un aligot comú moribund. La persona denunciada és membre d'un club de coloms esportius de Santa Perpètua de la Moguda i desenvolupava les seves pràctiques delictives als entorns de les instal·lacions que el club de coloms té, concretament a la zona coneguda com la Piella. La persona denunciada col·locava verí en esquers, normalment coloms, que matava expressament. Al llarg de les investigacions posteriors es van recollir els cadàvers de 3 rapinyaires morts més.
I ja coneixem la temàtica que aquest any protagonitzarà el Correbars de la Festa Major de Sabadell.
Amb una divertida publicació a Facebook, els responsables de l'activitat, Destilats per la Festa, han anunciat el tema d'aquest any, la pel·lícula Pirates del Carib. Per tant, animen a tots els participants a disfressar-se de pirates, grumets o soldats britànics per abordar els 7 bars del recorregut. El Correbars començarà dissabte 8 de setembre a les 7 de la tarda al casal Can Capablanca.
Més de 200 tractors s'han concentrat aquest dimecres a la presó de Mas Enric, al Catllà, on hi ha empresonada la sabadellenca Carme Forcadell.
L'acte ha estat organitzat per Pagesos per la República i l'ANC. A la concentració han participat pagesos vinguts des de diferents punts del Camp de Tarragona, així com centenars de persones arribades en cotxes particulars que s'han sumat a un esmorzar solidari.
I un últim apunt, una fuita d'aigua inunda un pàrquing amb el resultat de 3 vehicles afectats.
Ahir al migdia, al carrer Lluís Vives en Pla Muntaner, es va produir una fuita d'aigua a l'interior d'un pàrquing privat d'una comunitat de veïns. Els bombers es van desplaçar fins al bloc de pisos per tallar el subministrament de l'aigua. També es va impedir l'accés de més vehicles al garatge, ja que hi havia 3 automòbils afectats perquè el nivell de l'aigua era bastant elevat. A banda dels bombers, hi han intervingut una unitat de la companyia d'aigües i 2 unitats de policia municipal.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @AmuntAlTaló. Amb la col·laboració de l'Estat.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Anem a repassar altres notícies més enllà de Sabadell i la comarca. El jutge de l'1 d'octubre demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que investigui Pere Aragonès, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
Els tres estan aforats i, per tant, ha enviat a la Sala Civil i Penal del TCJC una exposició raonada on detalla els indicis de delictes que considera que han comès i li demana que es faci càrrec de la investigació. El tribunal haurà de valorar si es fa càrrec d'aquesta investigació, una decisió que es prendrà al setembre.
L'imam de Ripoll es va reunir fins a 4 vegades amb la policia espanyola.
Tal com apareix al sumari del cas dels atemptats de Barcelona i Cambrils, un informe d'institucions penitenciàries indica que el Delbaki Estati va mantenir 4 entrevistes policials entre els anys 2012 i 2014. Les trobades es van mantenir mentre l'imam era a presó per un delicte relacionat amb el tràfic de drogues.
El cap de la unitat de radicalitzacions de Mossos diu que els atemptats de Barcelona i Cambrils reforcen que cal treballar la prevenció.
El cos policial avisa que les conductes islamòfobes són un caldo de cultiu per a la captació dels jihadistes. Després del 17 d'agost de l'any passat, els Mossos van treballar molt intensament en la revisió dels perfils personals dels membres de la cèl·lula terrorista i van observar alguns components que fins ara s'havien apreciat en menor mesura en autors dels atemptats, com una influència religiosa molt menys marcada que en altres casos.
I ara arriba l'hora dels esports. Adri Arroyo, bona tarda.
Bona tarda.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Marc Antoni Rodríguez considera que la porteria del Sabadell és la millor de tota la segona B. L'entrenador de porters del centre d'esports s'ha mostrat així de contundent a l'hora de lloar la feina que fan Roberto Gutiérrez i Román Carrillo.
Sincerament, tenim la millor porteria de tots els 80 equips de segona B. Llavors, això per mi és un repte també personal, perquè hem d'exprimir aquests dos bons porters que tenim i doncs fer que el grup vagin amunt, no? I hem d'aportar el nostre granet de sorra al grup dia a dia i partit a partit amb decisions, amb comunicar bé els companys, i jo crec que això ho farem.
El preparador de porters, Adri, també ha parlat un per un de Roberto i Román.
D'entrada ha dit que el fet de portar ja una temporada els farà rendir millor enguany. En el cas del Canari, Marc Antoni creu que Roberto cada cop té més confiança, el que és clau en una posició com aquesta.
Mira, Roberto l'any passat va arribar a una situació molt complicada, venia d'un descens de segona divisió a segona B, en el qual doncs, això per un jugador no és positiu, i llavors ens hi veien un pèl tocat, sobretot psicològicament, i ens va costar una miqueta doncs, que el noi doncs, estigués content i conegués bé el dia a dia aquí, i quan ho va fer doncs, va tenir els seus millors moments dintre el camp. I bueno, doncs, aquests 4 fallos que va tenir puntuals a final d'any doncs, que el van perjudicar, jo crec que doncs, aquesta concentració i aquesta millora aquest any la tindrem i hem de fer doncs, que ell vagi a més, i jo crec que aquest any doncs, ens donarà un punt encara més de confiança en el camp, que poder en aquells moments doncs, no la va tenir, no?, el passat.
De Román, el seu entrenador ha assegurat que s'ha guanyat a pols un lloc en aquesta primera plantilla.
Román, l'aportació que té de fer equip és secundària, és igual de positiva que poder la primera, però vull dir que és molt positiu això que té, aquest caràcter que jo ja el coneixia des de cadet. Imagina't que jo ja el vengo, no?, sent un nano, i sabia doncs, el que em pot donar fora de la porteria, no?, però dintre de la porteria evidentment s'ho ha guanyat a pols, va venir a entrenar des del principi amb nosaltres l'any passat com a tercer porter de la primera plantilla, i doncs amb el dia a dia es va guanyar la confiança meva i dels tècnics perquè llavors apostessin per ell amb la baixa d'Àlvaro, no? Llavors si ell no tingués aquesta qualitat no estaria aquí amb nosaltres, i llavors és un pack que té molt bo, tant amb caràcter com a nivell tècnic-tàctic el que té.
Els dos i la resta de la plantilla encara són a l'espera que el club tanqui l'amistós que ha de disputar dissabte. Ha passat un dia més i segueix sent una incògnita l'hora, el camp i sobretot el rival del següent partit de preparació per l'equip de Toni Saligrat.
Montse Mas ha tancat la temporada de forma platòrica. La veterana atleta sabadellenca s'ha proclamat campiona de Catalunya de la milla a Sant Antoni de Calonge.
El ritme durant les 3 voltes fetes al recorregut va anar de menys a més, però Mas es va trobar amb forces en tot moment sobreposant-se a l'aixafogó i acabant l'any amb un triomf. D'aquesta forma, la sabadellenca li posa la cirereta a una temporada molt positiva.
Tancar una temporada, aquesta temporada, supercontenta, perquè venia de la temporada anterior amb una lesió important. Llavors poder revertir aquesta situació, no? Vaig començar la temporada molt fluixeta i mica en mica he anat trobant-me i el cos m'ha respectat, les molèsties també. I bé, vam venir de fer fa 2 setmanes el campionat d'Espanya i que vaig respondre força bé, i ara bé, Campionat de Catalunya super desitjat per poder acabar i tancar la temporada ja i fer vacances de veritat.
Pensant en el futur, Mas ha tancat aquesta temporada amb un excepcional estat de forma, el que li fa tenir esperança de cara al futur, sobretot perquè ha deixat enrere ja la greu lesió patida a l'espatlla.
Sí, jo crec que sí. L'important és començar una temporada sense lesions. Llavors vol dir que comences amb les condicions òptimes. Aquesta temporada que acabo no he començat amb les condicions òptimes. Els primers mesos van ser molt de tornar-me a posar en forma, tota la forma que havia perdut. Llavors, ara, si comences una temporada en plena forma, diguem que només l'únic que has perdut és aquestes tres setmanetes que farem una mica de descans.
Abans de pensar en la nova temporada, això sí, Montse Mas, com sentiu ara, gaudirà d'un període de vacances.
L'amics del Pou Nou Escorial i el Femisport treballen per fer una única estructura conjunta. Les dues entitats, de moment, ja s'han vinculat amb el sènior femení, que jugarà a Sabadell en la seva primera campanya a l'elit, vestint els escuts dels dos clubs.
De moment, la primera equipació serà vermella, com la de l'amics del Pou, i la segona, groga, pel Femisport. També inclourà el nom dels dos clubs i, com deies, els dos escuts, mantenint així els símbols. La idea, però, és que tota acabi en un parell d'anys aproximadament sota el mateix paraigües, com ha dit el president del conjunt fins ara instal·lat a Palau Solità i Plegamans, Jordi Alonso.
Vam coincidir amb ells que tenien un plantejament similar, d'ells en l'àmbit del masculí, i tenien ganes d'engegar doncs, també en el femení, han coincidit aquests elements i per tant doncs, ens vam posar a treballar doncs, per buscar com sumar. No? Al final el que ens hem plantejat és fer un acord que recollirà en aquest primer any doncs, la identitat de tots els clubs, però l'objectiu final és que en un termini màxim de 2 anys puguem estar fusionats amb una única estructura, sempre tenint en compte doncs, els preceptes legals que fan que això sigui possible, i fer un únic club que tingui estructura masculí i femení, que tingui un arrelament des de baix.
El primer equip femení jugarà els dissabtes a les 4 al Pavelló del Nord, alternant-se amb el masculí, i entrenarà a Sol i Pedrís. A més, l'entitat treballa en la creació d'una escola de futbol sala femenina. Manolo Muñoz, president del Club dels Marinals, espera convertir-se en una referència al futbol sala de la ciutat.
Que va ser un equip de nostra ciutat, que per nosaltres era un objectiu molt important per aconseguir el tema femenino i un poquito pues hacerlo ver a la luz, a la ciudad, y que para nosotros es muy importante, para el fútbol femenino.
L'entrenador del Femisport, amics del Pou Nou Escorial femení, serà l'exporter del Barcelona, Paco Arjona, tota la plantilla renovat, i a més han tancat algunes incorporacions per reforçar l'equip en aquest primer any a la màxima categoria.
Segon dia de competició i segona derrota de la selecció espanyola al Mundial Sub-14 de tenis platja que s'està disputant a Moscou. El 75% de l'equip, és a dir, 3 dels 4 tenistes que l'integren, són sabadellencs. Avui Adri Albuchí ha estat l'anfitriona, Rússia.
Marcador més ajustat que el de l'estrena, però al cap i a la fi desfeta la d'avui per 2-1, malgrat el punt aconseguit al doble masculí format per Jordi Vega, sabadellenc, i el barceloní Víctor Duran. 6-3 i 6-2 ha estat el marcador d'aquest segon punt del partit. Abans, la parella femenina, amb la sabadellenca Sana Costa i Maria Serracanta, havien caigut 6-2 i 6-1, i un cop al doble mix, el punt definitiu, Costa i Duran han claudicat per un doble 6-4. D'aquesta forma es compliquen molt les opcions de lluitar pel podi, ja que el format de competició és una lligueta de 5 equips amb enfrontaments de tots contra tots, l'ordre del qual determina que el primer juga a la final, el segon al tercer i quart lloc, i així successivament. Sense marge d'error, per tant, demà disputaran la tercera jornada de la lligueta.
Més notícies d'àmbit general i en format més breu. Yerry Mina és a punt de deixar el Barça per anar a la Premier.
L'Everton i el Manchester United estan interessats en el colombià, cap al Chelsea, també de la Premier League. Ha marxat Kepa Arrizabalaga. L'equip londinenc ha pagat els 80 milions d'euros de la clàusula a l'Athletic Club.
Els equips tarragonins de segona divisió s'enfronten avui a Espanyol i Girona.
Doble duel català amb equips d'elit de pel mig. D'aquí una estona, a les 8, el Reus Deportiu es presenta davant la seva afició contra el Girona. Ja 8:45, Nàstic Espanyol al nou estadi. Parlant d'amistosos de pretemporada, el Real Madrid va guanyar 2-1 a la Roma a Nova Jersey.
I avui també es tanca l'anada de la tercera eliminatòria prèvia de la Champions League.
3 partits en joc aquest vespre: Salzburg-Escandilla, també PAOK Salònica-Spartak Moscou i Celtic-AEK Atenas. Ahir es van jugar 7 partits. partits, entre els quals destaquen la victòria 1-0 del Benfica contra el Fenerbahçe turc, el 2-2 entre l'Standard de Lieja i l'Ajax d'Amsterdam, o el triomf 0-2 Astana del Dinamo Zagreb, amb un gol i una assistència del ballesà Dani Olmo, fill de l'exarlequinat Miquel Olmo.
I un últim apunt, el Divina Seguro Juventud ha fitxat Quincy Miller.
L'alè pivot nord-americà medeix 2-0-8 i arriba al conjunt verd i negre procedent del Brose Basket Bamberg alemany.
Moltes gràcies, Adri. Nosaltres marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà als butlletins horaris que arrenquen a les 10 del matí, però també podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.